Migdia, amb Joan Trias.
Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, que ja compta amb una altra de les xarxes socials més potents del món com Instagram, ha avisat la Unió Europea, si no pot introduir les nostres dades a la seu d'Estats Units, tanca barraca. Això sí, a Europa. Són les 2 de la tarda i això és Estel Migdia. És evident que som en un món mogut per les xarxes socials, o com a mínim, també per les xarxes socials. Per aquella barra de bar on tots en sabem molt de tot, la nostra vida és la més feliç i l'autocomplaença es gestiona a través de likes. Unes xarxes que tenen la seva vessant positiva, no ens farem trampes tampoc. Una major comunicació entre una comunitat és també una millor forma de fer comunitat. Però fins a quin punt? I sobretot, a costa de què? Està clar que no podem valorar la nostra pròpia vida diària ni la dels que ens envolten per 4 tuits o 6 fotos i encara menys en podem dependre. I el que encara ens fa esgarrifar més, què ens hi juguem? La gratuïtat de les nostres pròpies opinions o l'accés gratuït a les nostres bases de dades? Fins a quin punt patim allò que s'anomena infoxicació, és a dir, la informació manipulada a través de l'opinió tergiversada de la xarxa? Recordem, Twitter va fer guanyar Trump, possiblement. Però Twitter també el va fer caure. La pregunta no és el que provoquen, sinó per què, i sobretot, a costa de què. Passa un minut i mig de les 2 de la tarda i així sonen les veus protagonistes d'aquest dimarts 8 de febrer.
Els alumnes, els estudiants dels centres educatius ja podran gaudir de l'hora del pati.
Del dia de hoy se acaba la restricción de llevar mascarilla en el exterior.
Jo, la senyora Borràs, no sé en quina proposta exactament es refereix, perquè tothom va fer propostes. Esquerra va fer propostes, nosaltres vam fer propostes.
La prealerta no és una situació de restriccions, és una situació que ens afecta a la gestió dels recursos.
Me encuentro muy cómoda, los trucos están saliendo, el pipe está en buenísimas condiciones y, bueno, con mucha ilusión y muchas ganas y es un momento que llevamos muchos días trabajando muchos y mucho tiempo esperando ese evento.
A Ràdio Estel, Estel Migdia.
2 minuts i mig que passen de les 2 de la tarda. Com cada dia, comencem per fer una mirada cap al cel i saber quin temps ens espera les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. El temps ve marcat per l'estabilitat, però avui amb més núvols a les comarques del litoral i del prelitoral de Barcelona i també de Tarragona, la qual cosa ha impedit que les temperatures aquí pugin com han pujat aquests últims dies. Per tant, aquí han retrocedit una miqueta, mentre que la resta del país s'han mantingut estables. Màximes avui que es mantenen entre els 14 i els 18 graus, ambient suau al centre del dia que contrasta amb l'ambient fred de primeres hores. Aquesta tarda, però, encara amb una mica de tramuntana per damunt del Cap de Creus, cosa que fa que aquí la sensació de fresca sigui una miqueta més marcada. De cara demà esperem alguns núvols a la costa, poc importants, molts menys que avui, i lluirà el sol en general. Això permetrà que demà puguin tornar a pujar una miqueta més les temperatures, especialment allà on avui han baixat, però la resta del país es mantindran estables. Serà a partir de dijous que les temperatures baixaran. Demà, per tant, un dia amb sol i amb temperatures diurnes més suaus, compte que el matí serà fred.
Passen gairebé 4 minuts de les 2 del migdia. Comencem, doncs, a aquesta hora a repassar l'actualitat, com sempre, amb Jordi Carretero al control tècnic, Pau Massí per la producció, i Anna Closa, Xavi Toscano, Olma Giró, Judit Caselles i Sílvia Muñoz a la redacció. Us comencem explicant que a partir de dijous els nens i nenes ja podran anar sense mascareta al pati de l'escola. Ho ha anunciat aquest migdia la portaveu del govern, Patrícia Plaja.
Els alumnes, els estudiants dels centres educatius ja podran gaudir de l'hora del pati de les trobades a l'exterior sense mascareta.
La La decisió del Departament d'Educació coincideix amb l'eliminació de la mascareta a l'exterior que avui aprovarà el Consell de Ministres. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. A més, des d'ahir ja no és obligatori fer testos d'antígens als alumnes que han estat contacte d'un positiu i només es farà quan els estudiants tinguin símptomes. Segons Educació, un segon pas seria eliminar també les mascaretes de les aules sempre que les condicions sanitàries siguin adequades. La Societat Catalana de Pediatria ha demanat també que es posi fi als grups bombolla.
I tal com s'havia anunciat, el govern espanyol elimina també la mascareta en exteriors.
La mesura entrarà en vigor dijous, després que sigui publicada al BOE. Així ho ha anunciat la ministra portaveu, Isabel Rodríguez, a l'acabar el Consell de Ministres que s'ha celebrat a Moncloa.
El día de hoy se acaba la restricción de llevar mascarilla en el exterior y podemos ya, a partir del jueves, que entrará en vigor este Real Decreto, ir sin mascarillas en el exterior. Esta será la regla general, que ha sido posible, insisto, gracias a la responsabilidad de todos.
I seguim amb més informació perquè el Palau de Pedralbes de Barcelona i els seus jardins, fins ara en mans de l'Ajuntament de Barcelona, seran a partir d'ara la seu representativa i centre de relació institucional de la Generalitat. Judit Casellas, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. D'aquesta manera, l'administració catalana passa a ser la nova propietària de la finca urbana i n'assumirà totes les despeses de manteniment. De nou, Patrícia Plajo.
Avui, després de molts anys, s'ha oficialitzat aquesta cessió. Ara sí, la Generalitat ja és la propietària, la titular d'aquest edifici i els propers dies, si no properes setmanes, podrem anar perfilant.
El govern digitalitzarà les publicacions de la Generalitat del període republicà. L'objectiu és preservar i difondre les obres rellevants editades entre el 1931 i el 1939.
D'aquesta manera, l'executiu diu que vol posar en valor la tasca de transformació democràtica de la Generalitat republicana reflectida a les seves publicacions oficials.
I continuem en plena pandèmica perquè, segons les dades que ha fet públiques avui Salut, avui hi ha 2.727 malalts de Covid als hospitals catalans. Això són 89 persones menys que ahir.
A les unitats de cures intensives es manté per sota dels 400 crítics. Avui hi ha 2 pacients més ocupant un llit de crítics als hospitals catalans per Covid. Tot i això, encara hi ha 396 a les unitats de crítics.
I la resta d'indicadors es mantenen en la mateixa línia que ahir.
El risc de rebrot se situa lleugerament per sota dels 2.500 punts i la velocitat de propagació es manté en 0,63. Aquesta dada vol dir que 100 persones amb Covid en contagien de mitjana 63. La pandèmia, per tant, va clarament a la baixa. En les últimes hores també s'han notificat gairebé 15.000 nous positius, no s'ha certificat cap defunció i s'han posat prop de 10.000 vacunes.
Pel que fa a l'ensenyament, el departament ha notificat avui gairebé 4.000 positius més.
Ara mateix hi ha 24.000 persones en quarantena i 3 grups confinats, 2 menys que ahir. Hi ha 3 centres amb algun grup afectat, però cap escola tancada completament.
D'altra banda, la Generalitat comunica al TCJ que el Departament d'Ensenyament assumeix la responsabilitat sobre l'aplicació de la sentència que obliga a fer el 25% de l'ensenyament de Catalunya en castellà.
D'aquesta manera, el govern vol treure responsabilitat als centres i als docents. La notificació del TCJ també implica que ara comença a córrer el termini de 2 mesos que dona per aplicar el 25% de castellà a les aules. Si no s'aplica la sentència, la llei estableix que es podrà executar de manera forçosa sempre que algunes de les parts o un afectat ho demani.
I la mesa del Parlament ha demanat un informe als serveis jurídics per aclarir el ball de dades sobre la retirada de l'escó del copaire Pau Juvillà, Judit.
Segons fonts parlamentàries, s'ha demanat una nota que detalli els fets entre el 27 de gener i el 4 de febrer de manera interna i no política per esbrinar des de quin dia Juvillà ja no és diputat. Qui haurà de sol·licitar tota aquesta informació és la secretària general Esther Andreu.
I precisament Esther Andreu ha fet arribar aquest matí al grup parlamentari de la CUP la notificació conforme Juvillà ja no és diputat.
Ho ha explicat la diputada Eulàlia Reguant a les xarxes socials amb una fotografia de la carta. Justament avui també Juvillà ha estat entrevistat a Catalunya Ràdio i ha contestat a Laura Borràs que no sap de quina proposta parla la presidenta del Parlament quan diu que ni Esquerra ni la CUP van acceptar la seva voluntat de desobeir.
Jo, la senyora Borràs, no sé en quina proposta exactament es refereix, perquè tothom va fer propostes. Esquerra va fer propostes, nosaltres vam fer propostes, Junts va fer propostes, i nosaltres hem de dir que sempre, sempre, sempre la CUP ha estat a favor de totes les propostes, sempre. Perquè entenem que totes les propostes que es portaven eren per avançar en la defensa de la sobirania del Parlament de Catalunya i a l'ESCOP.
També ha insinuat que la CUP no substituirà el seu escó fins que el Tribunal Suprem es pronunciï sobre el seu cas.
Gràcies, Judit. Fins ara. Més qüestions. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya prorrogarà 6 mesos la investigació contra Laura Borràs, presidenta del Parlament, pels presumptes delictes de malversació quan presidia la institució de les lletres catalanes, segons avança La Vanguardia.
El termini per culminar la instrucció estava fixat el 29 de gener, però tal com estableix la llei, el magistrat pot sol·licitar una o diverses pròrrogues si ho considera necessari per culminar la investigació.
I el Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat avui que el Congrés va aprovar dijous passat la reforma laboral.
Una votació polèmica, ja que l'acord entre govern espanyol, sindicats i patronal va tirar endavant gràcies al vot del diputat del Partit Popular, Alberto Casero. El partit de Pablo Casado insisteix que en què es va produir un error en la votació telemàtica i acusa la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, d'estar prevaricant.
La polèmica amb la votació ha arribat fins i tot als jutjats. El titular del jutjat d'instrucció número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, ha acordat obrir diligències per investigar la votació.
La denúncia presentada demana analitzar l'ordinador del diputat i revisar el sistema informàtic del Congrés per esclarir si hi ha hagut opinada, com denuncien des del PP.
I un altre nom propi un dia com avui, el d'Albert Rivera, que plega del bufet d'advocats Martínez Echevarría 2 anys després del seu fitxatge.
L'exlíder de Ciutadans es va incorporar al bufet al març del 2020 com a president executiu i tenia un contracte de 5 anys. Els motius de la seva retirada encara no són coneguts, però segons avança el Confidencial, la seva productivitat estava molt per sota de qualsevol estàndard raonable. Juntament amb Rivera també plega l'exsecretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas. Com que els dos tenien un contracte de 5 anys i només n'han complert 2, ara hauran de negociar la seva sortida.
Més coses. Quan passen 12 minuts de les 2 de la tarda, l'Agència Catalana de l'Aigua ja ha començat a aplicar mesures d'urgència davant l'escassetat d'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona.
Davant del risc de sequera i la falta de reserves als embassaments, Barcelona ultima els preparatius per decretar la prealerta en els 23 municipis metropolitans. Ho ha explicat a Ràdio Estel el cap del Departament de Recursos Hídrics de l'Agència, Enric Velasco.
La prealerta no és una situació de restriccions, és una situació que ens afecta a la gestió dels recursos, perquè posem en marxa recursos alternatius, com l'aigua de mar. Hi ha unes plantes de tractament i potabilització d'aigua de mar que s'han intensificat el seu funcionament i estaven en normalitat al 30%, doncs hem passat ja al 85%.
Segons ha explicat Velasco, la fase de prealerta no afectarà els ciutadans en el consum d'aigua als seus habitatges.
Aquestes mesures arriben per pal·liar la greu sequera que pateix tot el país, una sequera que, segons el Meteocat, pot fer perillar la temporada d'incendis. Ho ha explicat Marc Prohom, responsable de l'àrea de climatologia, també a Ràdio Estel.
Això és una bomba de rellotgeria de cara a la campanya d'incendis, evidentment. A banda, també hem tingut episodis de vent que han fet que encara es ressequés més l'ambient i, a banda, doncs, també tenim el canvi climàtic amb l'augment de temperatura que cada cop està més confirmat. Per tant, és una combinació explosiva que posa en estrès tots els boscos i conreus de secà.
Aquesta situació, però, no es normalitzarà fins que no hi hagin pluges de nivells molt per sobre del que és habitual.
I també en plena internacional, un nom propi, el de Mark Zuckerberg, que torna a amenaçar de deixar la Unió Europea sense Facebook ni Instagram. Des de la tecnològica Meta adverteixen que el futur d'aquestes plataformes perilla si Brussel·les no permet que transfereixin dades personals d'usuaris europeus cap als Estats Units.
Tot plegat per una sentència europea del 2020 que deixa sense efecte un acord que permetia fer aquest intercanvi de dades sense que Facebook tingués els servidors a Europa. Ara hi ha un xoc de legalitats de protecció de dades entre la llei americana més laxa i l'europea, que és molt més dura.
I ens ho preguntàvem a l'inici del programa. Fins a quin punt depenem a dia d'avui de les xarxes socials? Fins a quin punt marca la nostra vida? I, sobretot, fins a quin punt ens aniria bé una apagada general de tot plegat? Parlem d'aquest tema avui i saludem a aquesta hora a Javier Wilhelm, psicòleg especialista en famílies i adolescència i membre de la secció Alternatives per la Resolució de Conflictes del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Senyor Javier Wilhelm, molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
No, molt bona tarda i gràcies a vosaltres.
Jo crec que la primera pregunta es fa molt evident, quan parlem de xarxes socials. Fins a quin punt en depenem?
Bueno, depenem molt. En realitat, el món s'ha transformat en un món digital des de fa uns anys i això s'ha incrementat, evidentment, amb la pandèmia. Al tancar-nos en casa, la gent ha triat i ha trobat altres canals de comunicació que han sigut els virtuals, que jo crec que han vingut per quedar-se i de fet, això s'està fent evident cada dia. No?
De seguida en parlem de la possible addicció que ens poden comportar les xarxes socials abans, però xarxes socials juguen amb el terme de social. Per tant, si m'agradaria preguntar-li si les xarxes ens fan precisament sociabilitzar o és tot plegat un entorn fals el que ens creem?
Bueno, difícil. És una pregunta difícil perquè en realitat són canals de comunicació. I jo no sé si són més o menys socials que altres canals de comunicació que coneixíem abans d'un bar, del carrer o d'estar, no sé, en un espai obert. Tot és com es fa servir al final. Però crec que sí que hi ha tota una franja d'edat que ha trobat en aquestes xarxes un espai de comunicació que abans no tenia. Hi ha molta gent que no es comunicava també de forma oral i de forma oberta, de forma fàcilment, i ha trobat un canal diferent. I també hi ha persones que fan servir les xarxes socials com altres canals d'una forma que no és molt adient o que no és molt saludable. Mm. Això també passa.
Quan parlem de salut, senyor Wilhelm, normalment, quan parlem, per exemple, de tabaquisme, sí. Diem que no existeixen els exfumadors perquè una persona és addicta tota la seva vida, només hi ha fumadors que no fumen, però l'addicció hi és allà. Amb les xarxes socials, l'addicció es crea o s'hi neix?
Jo crec que és difícil d'equiparar una cosa amb l'altra, perquè les addiccions, per definició, són conductes que ens fan mal, són conductes que ens perjudiquen la salut i que el que fan és aïllar-nos una mica de la resta del món i d'altres activitats. Jo crec que les xarxes socials no van en aquesta línia i crec que internet tampoc es podria equiparar. És un canal de comunicació més com un altre. És com difícil pensar que una persona deixarà de parlar de forma oral, sí? I després voldrà tornar a parlar. No, és, un cop comences a parlar la teva vida al voltant dels 2 anys, no pares, no t'atures de parlar i continues parlant sempre. És veritat que pots estar en silenci, però encara que estiguis en silenci pots sentir, pots pensar, les paraules estan dins del teu cap. O sigui que equiparar internet o les xarxes socials amb una addicció, per a mi, és una qüestió una mica esbaciada, esbaciada.
Sigui com sigui, segur que ens estan escoltant molts pares i mares que creuen que els seus fills, no sé si són addictes o no a les xarxes socials, però com a mínim hi passen molt temps dedicat a les xarxes socials. Quins barems hem de tenir en compte a l'hora de preocupar-nos o no preocupar-nos pels nostres fills?
Bueno, preocupar-nos sempre. És part de la feina de ser pare o ser mare. Estar preocupat per el que fan els teus fills és una qüestió permanent i està bé. I està bé estar atent, està bé saber on estan, amb qui es troben, on es troben, on naveguen. Sí? Aquesta qüestió de les xarxes també té un problema, que és la diferència generacional, i molt possiblement hi ha molta gent jove que sap accedir a certes webs o a certes xarxes que el món adult no accedeix o no coneix o li fa por. Aquí hauríem de pensar i diferenciar. Una qüestió és que el teu fill estigui connectat a internet i una altra cosa és pensar que això és una qüestió dolenta. No? Jo crec que és interessant i que és important, no sé, fins als 14, 15 anys, que l'ordinador estigui al saló de casa i que els pares puguin mirar on estan els seus fills, poder controlar, sobretot perquè és un món en el qual hi ha de tot tipus d'informació, hi ha informació bona, però hi ha molta informació dolenta i informació falsa. O sigui que estar al cas per on està el teu fill és important, la teva filla, eh? Ah, també jo crec que és interessant de tenir un canal obert de comunicació oral amb els teus fills perquè t'expliquen en què estan mirant, però per una altra banda també respectar els seus espais d'intimitat. També com respectem si es troben amb uns amics a al parc, a la plaça, tampoc sabem de què parlen. O sigui, sempre els adolescents i les adolescents han tingut espais d'intimitat i està bé i s'ha de sostenir, però en el tema de l'àmbit de les xarxes socials i d'internet entenc la por dels pares i les mares perquè és un món a vegades conegut i no saps quin és el límit. O sigui que la idea, per a mi la idea seria estar obert, tenir canal de comunicació oberta amb el teu fill i mirar si canvia alguna cosa de la seva conducta, de la seva forma d'actuar amb els altres, possiblement alguna cosa esté passant.
Presentàvem abans a Javier Wilhelm com a psicòleg especialista en famílies i adolescència, però també com a membre de la secció Alternatives per la resolució de conflictes del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Precisament, les xarxes socials són una gran generadora de conflictes?
No, jo diria que els que som generadors de conflictes són les persones. No és un tema que veiem dins de les mediacions o dins de l'àmbit del tractament de conflictes interpersonals. El tema d'internet o el tema de les xarxes socials no és un tema en si mateix. Al final és la forma de que es presenta una manca de comunicació, una comunicació dolenta, o quan una persona fa mentides o diu coses que no toquen, però podria haver sigut també per un altre canal. A vegades el tema és la comunicació i a vegades el tema és no comunicar-se de forma adient dins d'una família o dins d'un equip de treball o entre veïns. I això sí són temes, però al final els que fem els conflictes som les persones més que les màquines.
Precisament avui a TV3 aquesta nit podrem veure un documental molt ben fet, el Sense Ficció, que parla d'aquestes xarxes socials i de com ens deia el psicòleg Javier Wilhelm, que fins i tot ens poden crear una certa sensació de solitud. En tot aquest sentit, deixi'm preguntar-li per últim, perquè començàvem a parlar amb vostè a través de la notícia de Mark Zuckerberg, que ha dit que la Unió Europea, si no li transfereix les dades que ell vol dels usuaris, doncs farà una apagada de general tant de Facebook com d'Instagram a Europa. Ens aniria bé tots plegats una apagada general en aquest sentit?
Jo crec que... Bueno, em sembla que és difícil de pensar que això passarà, eh? La gent trobarà... Farà servir altres i altres empreses posaran en el mercat altres xarxes socials. No crec que en una apagada general que sigui possible, un cop ja s'ha obert les portes al camp, tancar-les és com difícil de pensar. Ara, ens vindria bé estar una mica sense pantalles, sense llum, i poder trobar-nos amb altres? Sí, evidentment. Hem passat 2 anys d'una pandèmia que ens ha tancat moltes vegades dins de casa i ens ha deixat de tenir possibilitats de trobar-nos amb les persones de la forma que ens trobàvem abans. O sigui, possiblement tenir, sense esperar que aquest senyor faci això, poder pensar que és interessant despensar-nos una mica de la tecnologia i trobar-nos de nou cara a cara, possiblement sigui molt saludable.
23 minuts que passen de les 2 del migdia. Com saben els amics oients, de seguida li expliquem a Javier Wilhelm, nosaltres sempre intentem fer a través de les xarxes socials, evidentment, una enquesta perquè els oients puguin dir la seva i puguin participar-hi. Eva Cervera, cap de xarxes socials de Ràdio Estel, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan.
Què els hi preguntàvem avui als oients?
Doncs la pregunta era quant temps creieu que dediques al dia a les xarxes socials? Teníem 3 opcions, menys de 3 hores, de 3 a 5 hores o més de 5 hores. Doncs mira, una mica d'optimisme en aquest sentit, perquè el 33% diu que de 3 a 5 hores i el 67% diu que menys de 3 hores.
El 67% diu que menys de 3 hores, eh? Deixa'm fer aquell famós va, home, va. Senyor Wilhelm, ens enganyem molt en aquest sentit o no?
Sí.
Sí, ¿eh?
Que una cosa és el que passa de veritat i una altra cosa és el que diem públicament. ¿Sí? A la gent, si no li agrada reconèixer que té una mica de dependència a aquestes xarxes socials, perquè encara estan, d'alguna manera, entelades com una qüestió dolenta o com que no és del tot una eina bona. ¿Eh? I això és una qüestió que hem de replantejar-nos. Uh-huh. Però sí, jo, en principi, crec que quan la gent contesta aquestes les enquestes, encara que siguin anònimes, igualment una cosa és el quedar bé i el que penses que s'ha de dir i una altra cosa és el que passa. Podríem preguntar a les empreses d'internet si això és així.
Quin temps hauria de ser l'adequat?
Uf, això és molt difícil de pensar, de saber, perquè, a veure, hi ha gent que treballa mitjançant internet i mitjançant l'online, hi ha gent que estudia, hi ha gent que fa coses molt interessants, que investiguen, hi ha gent que es comunica amb familiars de l'altra banda del món. O sigui que és un canal de comunicació en la qual cosa el temps que dediquem ha de ser un temps proporcional al que volem fer. Però, evidentment, clar, a la vida també hem de tenir temps per nosaltres, temps per, no sé, per sortir, temps per anar a passejar, temps per trobar-nos amb altres persones. O sigui que és una qüestió molt particular mesurar una quantitat d'hores. El tema és la qualitat, no?
Jo em quedo amb una frase que ha dit Javier Welheim, que és un cop s'han obert les portes al camp és molt difícil tornar-les a tancar. Javier Welheim, psicòleg, especialista en famílies i adolescència i membre de la secció d'alternatives per la resolució de conflictes del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Des de aquest programa, des de Ràdio Estel i, sincerament, des d'un addicte a les xarxes socials, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. Que vagi molt bé, una abraçada.
Vosaltres, una abraçada.
26 minuts que passen de les dues de la tarda. Obrim altres qüestions perquè el president francès, Emmanuel Macron, es va reunir ahir amb el president rus, Vladimir Putin, amb la intenció de promoure una desescalada de les tensions per Ucraïna, Anna.
Macron i Putin s'han reunit sols, sense els seus equips, i únicament han estat acompanyat de dos intèrprets. La reunió ha durat 5 hores. El president francès li ha demanat evitar una guerra a Europa i generar confiança i estabilitat per arribar a destensionar la situació. Per la seva banda, Putin ha demanat garanties de seguretat. I tot i els esforços diplomàtics dels darrers dies, el conflicte continua encallat. Rússia ha desplegat més de 100.000 soldats a la frontera amb Ucraïna i, tot i que nega que planegi cap invasió, sí que admet que està llesta per prendre mesures tècnico-militars si no se satisfan les seves demandes, és a dir, el vet d'Ucraïna a l'OTAN i la retirada de tropes occidentals de l'est d'Europa. Washington ho rebutja i proposa, en canvi, obrir converses amb Moscou sobre control d'armes i fer passos en la construcció de la confiança mútua.
I atenció, França, que prohibirà triturar pollets mascles a finals d'any.
Segons les dades que ha donat a conèixer el Ministeri d'Agricultura de França, cada any es maten al país uns 50 milions de pollets mascles perquè no són econòmicament viables per les incubadores, ja que no ponen ous i produeixen menys carn. El pla s'aplicarà mitjançant l'ús de tecnologia que reconegui el sexe del pollet a l'ou. El Ministeri d'Agricultura francès estima que la prohibició suposarà per als ramaders uns costos addicionals d'entre 60 i 70 cèntims per cada 100 ous. A Alemanya, aquesta prohibició és vigent des de principis d'aquest any.
I dues notícies d'última hora a Estel Migdia. La primera és que la COE doncs ha dit que no a l'augment del salari mínim interprofessional de 1.000 euros que proposava el govern. De fet, que s'hi acostava aquests 1.000 euros de 996. I d'altra banda, Benet XVI, el papa emèrit Benet XVI, que ha demanat perdó pels casos d'abusos dins del si de l'Església, però que insisteix que ell no en sabia res. I continuem amb més informacions perquè tres persones paraplègiques tornen a caminar gràcies a una nova intervenció que consisteix en la implantació d'elèctrodes
a la seva mèdula espinal.
Tres homes s'havien quedat paraplègics després de patir un accident de moto i han pogut tornar a caminar gràcies a un implant electrònic en la columna vertebral. L'assaig s'ha desenvolupat a l'Hospital Universitari de Lausana, a Suïssa. Els tres pacients de 29, 32 i 41 anys s'han pogut aixecar, mantenir-se de peu, anar en bicicleta i nedar des del mateix dia de l'operació. El proper pas serà seguir un programa de fisioteràpia i rehabilitació per aprendre a controlar per si sols els seus moviments.
I prop de 300.000 vehicles utilitzen les rondes cada dia per accedir a Barcelona. Segons ha pogut saber Radio Estel, a finals de l'any vinent tots els conductors podran disposar d'una aplicació mòbil específica que facilitarà informació sobre l'estat de les rondes a temps real. Ens informa de tot plegat Sílvia Muñoz.
Des de saber com està el trànsit, proposar alternatives de via per accedir a Barcelona, informacions sobre accidents o manteniment a la xarxa viària, fins a recomanacions d'horaris. Els usuaris de les rondes podran disposar de tota aquesta informació tant a temps real com per planificar els seus trajectes. L'objectiu és facilitar més i millor la informació als conductors en una de les zones més transitades de Catalunya. Ho ha explicat el tècnic de l'Oficina Tècnica de Rondes, que forma part de la Coordinació General d'Innovació i Infraestructures de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Roberto Martínez, en declaracions a Ràdio Estel.
I després, dintre d'aquestes prestacions que puguem fer en aquest escenari de rondes, doncs algunes es traslladen als usuaris finals, falta de que puguin, en certa manera, per dir-ho d'alguna manera, millorar l'experiència quan fan la ronda.
Aquest nou servei s'inclou dintre del projecte per millorar la gestió dels tècnics d'aquesta part de la xarxa viària per fer conviure els sistemes actuals de manteniment de les rondes amb les noves funcionalitats de la plataforma Smart City de l'AMB.
I en successos, ara un edifici del Passeig del Comerç de Sabadell ha estat desallotjat aquesta matinada per risc elèctric.
Es tracta d'un bloc de pisos propietat de l'empresa pública Vimusa que està destinat a l'emergència social. Actualment hi viuen 57 persones que han hagut de passar la nit fora de casa.
I la Guàrdia Urbana de Cornellà ha sancionat 32 conductors de patinets elèctrics per incomplir la normativa de circulació.
Aquesta xifra representa el 35% de les 90 sancions imposades durant el cap de setmana per incomplir les ordenances municipals relacionades amb la convivència ciutadana. Les sancions s'han imposat per circular per la vorera, principalment per no portar el casc i per viatjar més d'una persona al vehicle. Des que fa un any que va entrar en vigor l'ordenança de circulació i vianants, la Guàrdia Urbana ja s'ha sancionat més de 800 conductors de patinets.
I encara un parell de punts més, la Policia Nacional ha desmantellat un cultiu de marihuana en una nau de Vilafranca del Penedès.
La policia ha informat que s'han trobat més de 3.000 plantes amb un valor del mercat negre de prop de 600.000 euros. Tot i que l'operació continua oberta, de moment s'han detingut a 3 persones i no es descarten noves detencions.
I la policia també ha desmantellat una organització criminal dedicada a robatoris amb força a domicilis.
El grup criminal va començar a operar a Catalunya el passat setembre, concretament a Tortosa. Els lladres entraven a les cases de dia i robaven, sobretot, joies. 7 dels 8 membres dels detinguts ja han entrat a presó.
I el cantant Rau Alejandro llença per sorpresa Caprichoso. Anna, t'ho posaré fàcil. Explica'ns què és això.
Doncs mira, no ho sé, no t'ho sabria dir. Però Raúl Alejandro és una de les estrelles de la música llatina i nominat a un Grammy. El porto-riqueny parella de Rosalía se'l veu al videoclip de la cançó, com també juga amb cotxes i motos aquàtiques i descriu una relació tòxica.
Tres minuts que passen de 2:45 de la tarda. Gràcies, Anna. Passem a Plana Esportiva.
A Ràdio Estel, Estel Migdia.
I I en plan esportiva, el director executiu del Barça, Ferran Reverter, que abandona la junta del club al·legant motius personals i familiars. Així ho ha comunicat ell mateix aquest dimarts a la junta directiva que presideix Joan Laporta. Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda. Així és, el club ho ha fet oficial aquest matí, minuts després que La Vanguardia avancés la notícia explicant que la renúncia de Reverter estaria també motivada per discrepàncies amb l'acord de patrocini amb Spotify. Recordem que el Barça i la plataforma de música online estan a punt de tancar un acord per 3 anys per un import de 280 milions d'euros i que, entre d'altres, inclouria posar el nom de Spotify a l'estadi. Al Camp Nou, Reverter no deixaria, però, el càrrec de manera immediata, sinó que serà quan el club li trobi un relleu. La renúncia arriba quan no fa ni un any que va ser nomenat oficialment director executiu. Va ser l'1 de juliol del 2021 i durant aquests mesos ha liderat el projecte de transformació del club i el pla estratègic en què ha assolit, entre d'altres, la reestructuració del deute, l'aprovació per part dels socis i sòcies del finançament de l'Espai Barça, la reducció de la massa salarial o l'acord amb nous patrocinadors, entre d'altres.
I en futbol femení, el seleccionador espanyol Jorge Vilda ha fet oficial la llista de convocades per disputar la Copa Arnold Clark del 17 al 23 de febrer.
Com és habitual, el Barça és el club que porta més jugadores, un total de 10. Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey, Patri Guijarro, Jenny Hermoso, Mapi León, Leila Oba, Javi, Sandra Paños, Irene Paredes, Andrea Pereira i la pilotadora Alexia Putella són les blaugranes convocades. El combinat femení espanyol s'enfrontarà a Alemanya el 17 de febrer, a Anglaterra el 20 de febrer i a Canadà el 23. Segons el seleccionador Jorge Vilda, aquesta serà una oportunitat per seguir valorant l'estat de forma d'Espanya abans de l'Eurocopa que es disputarà a Anglaterra aquest proper estiu.
¿Es importante? Sí. ¿Que es un examen final? No. Yo pienso que los exámenes finales son en verano, son los de julio. Ahora mismo tenemos exámenes parciales y lo que suceda ahora tampoco significa que luego se vaya a reproducir en el partido de julio. Es decir, ahora es un buen test. Yo pienso que es el estímulo que le hace falta a la selección.
A banda de les futbolistes del Barça, Vilda també s'emporta jugadores del Real Madrid, de l'Atlètic de Madrid, de la Real Societat, de l'Atlètic Club del Llevant i del Manchester United.
I a segona divisió, el Girona ha renovat i ampliat el contracte d'Òscar Ureña fins al 2025.
El jove extrem figuerenc de 18 anys ha disputat aquest curs 9 partits, 4 dels quals ho ha fet de titular, abans que una lesió l'apartés dels terrenys de joc al mes d'octubre. Les ganes de reaparèixer van fer, però, que recaigués de la seva lesió al desembre i des de llavors continua en procés de recuperació. La renovació d'Ureña s'afegeix a les que el club ha anat fent els darrers mesos per tal d'assegurar-se la continuïtat dels jugadors més joves de la plantilla. Abans d'Ureña, el Girona ja ha renovat Arnau Martínez fins al 2025, a Ibra Quebé i Ramon Terras fins al 2024 i Ricard Artero fins al 26.
I anem cap als Jocs Olímpics de Pequín. El català Jaume Puello no ha pogut classificar-se per als quarts de final de la categoria d'esprint lliure, la modalitat d'esquí a fons.
Puello ha estat el 37è esquiador més ràpid i només han pogut passar de ronda els 30 millors. Aquesta és la primera vegada que Jaume Puello, de 20 anys, debutava en uns Jocs Olímpics. Pel que fa al basc, Adur Etxezarreta no ha pogut completar el recorregut de superagegant d'esquí alpí després de sortir del traçat. La medalla d'or se l'ha penjat l'austríac Matías Meyer. Etxezarreta, de 26 anys, arribava a la cita després d'haver aconseguit el millor resultat d'un espanyol en un descens olímpic. Per la seva banda, Ander Mirambell ha fet aquest matí 2 entrenaments oficials abans de començar la competició. Aquest dijous, el català ha acabat en 24ena i 21ena posició en els dos entrenaments. I aquesta propera matinada, atenció, debuta la catalana Caral Castellet en la modalitat halfpipe de snowboard. Castellet és la gran esperança espanyola per endur-se la medalla d'aquestes Olimpíades i assegura estar en bones condicions per aconseguir-la.
Me encuentro muy cómoda, los trucos están saliendo, el pipe está en buenísimas condiciones y bueno, con mucha ilusión y muchas ganas y es un momento que llevamos muchos días trabajando mucho tiempo esperando ese evento.
La primera prova classificatòria de Castellet començarà a 2:45 de la matinada d'aquest dimecres i es pot seguir per Eurosport.
I en motor, l'equip Honda ha presentat aquest matí la nova moto de Marc Márquez i el seu company d'equip, Pol Espargaró.
La presentació s'ha fet a Indonèsia. En un documental de poc més de 20 minuts ha explicat els detalls de la nova moto, que millora motor, xassís i electrònica. Amb aquest vehicle, Márquez optarà de nou al títol mundial després de superar els seus problemes de visió, que no el van permetre acabar la temporada passada. La nova Honda ja rodarà aquest cap de setmana en la nova tanda de testos oficials de MotoGP, que es farà al circuit de Mandalika, un traçat nou del mundial de motociclisme d'aquest any. I abans d'acabar, un altre punt de motor, perquè ja hi ha dates per a la celebració del Rally Catalunya Històrics. Es disputarà els dies 8 i 9 d'abril del 2022 amb sortida i arribada a Salou. L'itinerari, que encara està en preparació, tindria un recorregut de 150 quilòmetres, com en la darrera edició. La prova estarà oberta a participants en vehicles construïts entre els anys 1947 i 1995.
38 minuts que passen de les 2 de la tarda. Xavi, tu t'agrada el cinema o no?
No massa.
Que bé m'ho has posat ara mateix. Doncs de seguida van, parlarem de cinema perquè ara mateix s'estan produint les nominacions per la gala dels Oscars d'aquest 2022. De seguida parlem de cinema en aquest estudi amb David Serra i amb Rafa Sanahuja, dos grans entesos sobre el món del cinema. Això serà, però, després de la publicitat. Fins ara.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra.
Les tardes de Ràdio Estel es diuen Tot anirà bé. De dilluns a divendres de 3 a 6 de la tarda. Amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Hi ha una alegria tan gran com portar aigua potable on no arriba. Tan vital com l'accés a la sanitat i a l'educació en els llocs més oblidats. Tan necessària com alimentar-se cada dia. L'alegria de vèncer la nostra indiferència i ajudar a fer-ho possible. No els giris l'esquena. Contra la fam, actua. Entra a manosunides.org i col·labora.
Ràdio Estel. Andorra. 107.5.
Quatre minuts i arribarem a 3:15 de la tarda. Dèiem que volíem parlar de cinema perquè avui són les nominacions d'aquests Oscars 2022, el mateix dia en què un gran, un dels grans, John Williams, fa 90 anys. No sé si són Superman o no, però... David Serra, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal?
Rafa Sanahuja, bona tarda.
Bona vesprada.
Dos dels grans d'aquesta casa, David Serra i Rafa Sanahuja.
Grans d'edat.
D'edat, em referia jo. Amb els que volem comentar una mica les nominacions que s'estan produint ara mateix, que tenen lloc ara mateix en directe.
Está pasando, lo estamos contando. David Serra está en modus estrés, perquè està apuntant...
Sí, és que van molt ràpid, tu.
S'ho prenguin en calma.
De seguida entrem en les pel·lícules nominades o en algunes...
Però tenim notícia. No tenim notícia.
Però moltes, eh?
Abans, però,
què passa?
Deixeu-me que us pregunti una mica com heu vist tot aquest darrer any de cinema.
Molt bé. Jo crec que és un any molt productiu, no?
Sí, o comparat amb l'anterior.
L'anterior va quedar molt fluix. I aquest any hi ha hagut pel·lícules i molt protagonisme de les plataformes, eh? O sigui, a les plataformes... No, no em miris amb aquesta cara, que no... Jo també m'he assustat.
És que fa cara d'entès.
No, però és que és veritat, perquè, per exemple, Serlo Ricardo, com és això? Com és el títol original?
Being de Ricardos.
Being de Ricardos. Això és d'Amazon i està ahí triomfant. Tenim el Javier Bardem ja nominat a millor actor.
I ara acaben de nominar Penélope Cruz.
També, Penélope, també. La parelleta. Això no ens passarà mai a tu i a mi, Joan.
No.
Tenim, per exemple...
Vas parar els ondes.
Dune i el Mètode Williams, que també està molt ahí en la pomada, que són d'HBO Max, per exemple. No? David, si no tinc mal entès. O sigui...
Jo no controlo tant plataformes com tu, eh?
Sí, bueno, jo...
Això és... Que... Dune és... Ah, sí, és...
Sí, es va estrenar.
De fet, es va estrenar a HBO Max Estats Units directament a la plataforma. Sí, i el Mètode Williams, la de Will Smith amb la relació aquesta tòxica del pare de Serena Williams i tal, també és d'HBO Max i també es va estrenar directament als Estats Units, eh? Aquí no hem tingut aquest punt.
Sí.
Per tant, les plataformes aportant moltíssim cinema. El perro, com el poder del perro. La de Benedict, la de... Sí, home, sí, el poder del perro.
El poder del perro.
És que probablement és el pitjor títol de la història
Netflix,
del cinema.
Això és Netflix,
té
no?
Té nom de pel·lícula d'un canal de televisió diumenge per la tarda.
El poder del perro, sí.
El poder del perro.
Aquí el títol igual han fluixejat una mica, però la pel·lícula sembla ser que és bona, no l'he vist encara, eh? Però la tinc ahí perquè tinc Netflix i ja la veuré directament. Per tant, sí, jo crec que ha estat un any de molta producció.
Estic acabant, ara estic per passar la pel·lícula.
David
és com si estigués fent un sudoku en directe.
Sort que portava ja les pel·lícules apuntades.
Ara mateix està posant fletxes
i... El comentari de va molt ràpid, em pensava que estava jugant al bingo.
Veus? No, està apuntant rapidíssimament les nominacions de les pel·lícules d'enguany.
Una tasca impagable.
Us preguntava com veieu aquest any de cinema. Rafa, deixa'm preguntar-te, però, si tu tens pel·lícula preferida per aquests Oscars 2022.
No ho sé. És que, clar...
Ja dic jo sí, eh?
Tu Belfast.
Home...
És que et conec com si t'hagués parit.
Home, contentíssim, per cert, per nominació de Judi Dench, que fa un paper...
Home, és que Judi Dench...
No estava cap travessa, eh?
No estava cap travessa,
però
Judi
cap
Dench.
Ni una, ningú comptava amb Judi Dench, i és que, a més, no l'han nominat ni amb Globus d'Or, ni en els Critics' Choice Awards, ni als Sindicat d'Actors, que són... Ni els Razzi. Els BAFTA tampoc, crec.
BAFTA tampoc.
I s'ha colat aquí de quina manera. I, home, Belfast, déu-n'hi-do, perquè també l'han nominat al Ciarán Hinds com a actor de repartiment, i a Kenneth Branagh, la pel·lícula...
Kenneth Branagh, director, també està nominat?
Sí.
Sí,
aquí la sorpresa de direcció és que no han nominat, per exemple, a Denis Villeneuve, per Dune. Dune estava arrasant amb totes les nominacions, menys les interpretatives, però, per exemple, amb direcció...
Guió adaptat també.
Uh-huh. I la sorpresa ha estat que no l'han nominat a Denis Villeneuve, sinó que en el seu lloc han nominat, per exemple, al japonès, de la pel·lícula japonesa, Ryusuke Hamaguchi, Drive My Car, aquesta pel·lícula que dura com...
Que s'està comentant molt, per
28
cert.
28 hores, sí, en japonès, o sigui...
Jo, la veurem tots.
Bueno, això, darrerament, té molt de públic, eh? Tot el que ve d'Àsia... Està la cosa molt això. Escolta, i el Buen Patrón, què? De Fernando
León. No. El Buen Patrón no. Les nominades a pel·lícula internacional han estat Drive My Car, que també està nominada a millor pel·lícula, a més, així que pot ser la Paràsitos d'aquest any, no? La peor persona del mundo, que és una pel·lícula noruega, Fue la mano de Dios, la italiana.
Sí.
Flea, que és una pel·lícula d'animació que està nominada a millor pel·lícula d'animació i també millor pel·lícula internacional, i una pel·lícula de Bhutan que es diu Lunana. Aquesta l'han vist ells.
Que ja la veurem.
Escolta, Fue la mano de Dios és...
I en versió original, eh?
Fue la mano de Dios és sobre Maradona?
No.
Perquè sona a Maradona.
No.
No rieu?
Sona a Maradona, correcte.
Sona a Maradona i té referències a Maradona, al gol aquest que van fer amb l'Argentina amb la mà contra Anglaterra al Mundial de no sé on... que és un moment important de la pel·lícula, però no sobre Maradona.
Correcte. Fem una cosa, perquè no ens pilla tots les pistes, ja que... David, has acabat d'apuntar tot,
Sí. És que
anem per ordre, per saber les
nominacions.
Hi ha
nominacions. Moltes sorpreses, eh?
Anem per ordre les nominacions.
Tu vas dient i jo et vaig interrompint, que és la nostra dinàmica.
Exacte, que és la nostra dinàmica de sempre. Mira, en pel·lícula han nominat a 10 pel·lícules. Són Belfast.
És normal, això?
Sí, darrerament sí.
Jo començo així, eh?
Sí, és normal. A vegades són 9, a vegades són 8, però 10 no era massa... L'any passat crec que van ser 10, però és que el sistema de puntuació de pel·lícules és molt complicat. És molt complicat, no, no és normal.
El coneixes tu, el sistema de puntuació?
L'he llegit i no l'he entès, per tant no us ho explico.
Perfecte.
Belfast, El poder del perro, és la de Jane Campion, Licorice Pizza, del Paul Thomas Anderson, Dune, de Denis Villeneuve, West Side Story, de Steven Spielberg, que està ben amoïnada, Coda, que és aquesta pel·lícula... que és un remake d'una de los Bellier, no?
Aquesta és la francesa. Aquesta és la
canta i els pares són sordmuts, menys ella. Sí. Tenim el No mires arriba, que em sembla una gran nominació,
sí?
Una pel·lícula.
Tu ets favorable a No mires arriba?
Jo crec que Leonardo DiCaprio, com més pel·lícules fa, més bo és.
No, sí. Però Leonardo DiCaprio, faci el que faci, cal adorar-lo. El problema és que la
compte
pel·lícula...
Compte que ve a Titanic.
La pel·lícula... No, perdona, Titanic, és un pel·lículot,
Bueno, la interpretació d'ell és una altra...
Bueno, però perquè era la cantera, és com si diguessis... Era el moment de... Era el Nico i el Gavi del moment actual.
Exacte. Molt bé, era el Gavi.
Era el Gavi. No de los pasos de la tele, no.
No, el del jugador del Barça.
Jo per què els he deixat entrar amb aquestes...
I després hi ha el Método Williams, aquesta del tenis.
Sí, el Will Smith nominat també a millor actor.
Home, és que a veure, ha fet tot el possible per guanyar l'Òscar. Jo crec que ja li donaria, ja. No cal ni que fem la gala.
És d'aquests que té ganes, d'Òscar, Will Smith.
Moltes ganes té.
Deixem comentar una altra, perquè la nomenaves, que és West Side Story, de Steven Spielberg.
Sí.
Jo crec que abans de l'estrena assegurava un show espectacular amb moltíssima gent veient aquesta pel·lícula i
ha
passat una mica sense pena ni glòria, per ser Steven Spielberg.
Ha fracassat bastant, la pel·lícula. Sí.
És que...
A tot arreu on s'ha estrenat, Jo crec que la gent es pensava veure... no, si he vist l'original, per què he de veure ara un remake? Però és que, clar, està... La pel·lícula està... És una actualització, sent de la mateixa època, no? Que aquella, vull dir... És com veure el West Side Story de fa 50 anys, o 60, doncs...
Però més moderneta, amb més efectes especials...
Bueno, efectes especials, no hi ha naus voladores, West
Side Story. Però segur que Spielberg ha colat algun efecte especial.
Ballen i salten.
Dumbling, allò per, saps... Però bueno, Spielberg és Spielberg.
Spielberg està terminat, a més Spielberg, jo sóc molt pro Spielberg.
Hombre, per suposat, Spielberg.
I també nominat a la pel·lícula de West Side Story, nominat, per exemple, l'actriu secundària.
Una pregunta, David, que...
Era, no, calla.
Home, anem a les actrius secundàries, anem per ordre.
Mira, anem per ordre, anem a fer primer direcció,
Williams...
ja els hem dit.
Sí, direcció els hem dit.
Actors, per
anem
exemple.
Actors, va.
Will Smith per El mètode Williams.
Té ganes.
Benedict Cumberbatch per El poder del perro.
Que ben dit aquest cognom, molt ben dit.
Andrew Garfield per Tic Tic Boom.
Garfield,
Garfield, gat.
Denzel Washington per Macbeth, la tragèdia de... Què es va dir la tragèdia?
Hombre, Denzel Washington.
Aquest
té ja uns quants,
l'Òscar. I Javier Bardem per Bing de Ricardo.
Em deixes per si no em quedaré tranquil. Hi ha un crític de cinema que a mi m'agrada molt, que
sí,
diu,
Bollero,
això és una turra.
Una turra.
Doncs Macbeth...
És una turra? Tu l'has vista? Home, clar, què t'he de preguntar? Tu l'has vista, clar que l'has vista. Vàries vegades.
Està, aquesta on està? Aquesta també està en alguna plataforma, no?
Està a plataforma.
Qui? La d'aquesta de Macbeth?
No sé, ara no me'n recordo.
Es diu La tragèdia de Macbeth, que ja et dona una pista de com és la pel·lícula.
Blanc i negre, protagonista d'Encel Washington. Aquí ho deixo.
Hombre, clar, però perdona, és ideal perquè no n'hi ha dubte.
I Frances McDormand.
Blanc i negre.
D'Encel Washington ja el nominen per sisena, per pel·lícula que faci. Després tenim, això és actors, actrius.
Ara.
Javier Bardem,
Actriu?
Javier Bardem, a Bing de Ricardo, és actor.
I
la seva companya de repartiment, Nicole Kidman, també està nominada. Olivia Colman per The Lost Daughter, que aquí es diu La hija oscura, una cosa així. Jessica Chastain per Los ojos de Tammy Faye.
No la conec.
No tinc el plaer.
El que ha sorprès a molta gent, i les últimes han sorprès molt, Kristen Stewart per Spencer, que tot i que era una de les favorites al començament, després van abaixant posicions.
Tota la raó.
I la van anar maltractant als BAFTA, a tot arreu.
Mira, a mi em va agradar molt aquesta pel·lícula, si m'ho deixes dir, perquè Spencer jo crec que tots anàvem amb la intenció de veure una mica la vida de Diana, i el que intentava el director, presumeixo, és ficar-te en el sentiment de Diana. I jo crec que ho aconsegueix molt bé.
Jo prefereixo Lady Di, el musical.
Et vaig sentir...
Perdona.
Joan, et vaig sentir...
Perdona, és que he descobert avui que hi ha una pel·lícula que es diu Lady Di, el musical, que està nominada a 9 premis Razzies.
I que no sigui... I que no sigui On Ice.
Tot és possible, aquesta és la seqüela.
Et vaig sentir durant uns minuts Lady Di?
No, vaig sentir molt angoixat, que jo crec que és el que pretén.
Ja.
No, i diuen que jo no l'he vist, diuen que...
Això em passa sense veure la
pel·lícula. Kristen Stewart està sensacional en aquesta pel·lícula.
Paperàs.
I després tenim a Penélope Cruz, Madres Paral·leles, que jo n'hi do les denominacions que té a l'Òscar, i a Penélope Cruz,
Sí, té...
Vicky Cristina, Volver...
Vicky Cristina Barcelona té Volver i Nine, del 2010.
Nine, sí, o sigui que hi ha quatre.
Vicky Cristina, merescuda,
Sí, la pel·lícula és un merdot.
Regalada.
Una altra torreta.
Regalada.
Una altra torreta, eh?
Una altra...
Oh, la pel·lícula no val per res, però ja surt molt bé.
Oh. Sí, però aquest... Va, és igual, és un Oscar regalat.
Exacte.
Anem per als actors de repartiment, sí, ràpid. Troy Kotsur per Coda, que el, no sé qui és aquest senyor, el senyor Kotsur. Cody Smith McPhee, que és el nominat pel Poder del Perro.
Bueno de...
També per aquesta mateixa pel·lícula, Jesse Plemons, per El Poder del Perro, el que farà que dividir el vot i, per tant, cap dels dos guanyarà.
Sí,
Sharon Hines per Belfast. I l'altra sorpresa, J.K. Simmons.
Ah, sí?
Gran J.K. Simmons. A mi m'agrada molt aquest actor.
Bueno, el jefe de Spider-Man.
Sí,
sí, senyor.
Cap de Spider-Man.
Sí, de l'Spider-Man Garfield.
De tots.
No.
Sí.
Sí?
De Tobey Maguire, i de, no, de Garfield no, i del Holland també.
També.
Sí.
Ah, doncs veus. I d'actriu secundari de repartiment tenim a Ariana DeBose per West Side Story, Kirsten Dunst per El Poder del Perro, una tal Anjoanue Ellis per El Mètode Williams, Judi Dench, que ha estat la sorpresa per Belfast, i també força sorprenent la nominació de Jesse Buckley, perquè no sortia enlloc, per The Lost, The Lost Daughter.
De veritat que el... Com? Perdona.
The Lost Daughter.
Ah, de veritat que el paparàs...
Un dia que es diu Bucle i...
De Lost Daughter.
I és sorpresa.
El paparàs que fa Judi Dench, de veritat, no em cansaré de dir-ho mai.
Sí, però és molt... És paper breu o paper llarg?
No, és paper llarg.
Paper llarg.
Sí.
Perquè quan li van regalar aquell Òscar per aquella altra pel·lícula... Trunyot del Shakespeare Enamorado.
Estem a nivell trunyos, ja.
Estem a nivell trunyos.
Som-hi.
Que no li van donar l'Òscar a Salvar el Soldado Ryan, la millor pel·lícula, i li van donar aquest trunyo de Shakespeare.
Què va passar aquí?
Bueno, coses que passen.
Benidorm Fest.
Deixa'm dir una cosa, que els espanyols estaran molt contents, perquè hi ha quatre espanyols nominats.
Banda sonora
Alberto Iglesias per Mares Paral·leles, els que hem dit, el matrimoni Cruz Bardem, i... Un tal Alberto Mielgo, que l'han nominat a millor curt d'animació, que es diu The Windshield Whipper.
L'animació, normalment, aquí...
Curt d'animació.
I això...
Curt d'animació, que podria ser un insult, però no, és una categoria.
Curt d'animació. Ets un curt d'animació.
En fi, ens quedava...
Acunyant noves
actors,
maneres...
Actors no, de repartiment.
I perdona, si em permeteu, jo vull destacar, perquè ja sabeu que sóc... Un segon, David, dona'm. Jo vull destacar...
Tens
la
millor, 5 minuts.
Millor, no em fa que falta tant. Si no he d'averiguar qui he d'entrevistar, no cal tant de temps. Animate, o sea, pel·lícula d'animació. Jo sóc molt fan d'animació. Encanto... que, per cert, no s'entén. O sigui,
no
tu poses la pel·lícula i no saps què està passant en cap moment perquè no s'entén el que estan dient.
Correcte.
És curiós. I les cançons molt menys. Flea, que no sé quina és.
És una pel·lícula... La danesa.
La danesa. Luca, la de Pixar, aquesta
Luca,
història...
Luca, que xula, eh?
Luca molt maca, molt sutil i molt...
A mi m'agrada molt, Luca.
Sí, Luca, molts partidaris. Els Mitchells contra les màquines, la de Netflix. No sé si l'heu vista.
No, però m'han dit que és molt bona.
Escolteu, és d'aquestes pel·lícules que val la pena veure. Hi ha un gag cada mig segon. Cada mig segon succeeix algo que és,
sí, perdoneu,
és com camins.
És divertit.
Perdoneu, el tio es fot amb mi, té els nassos de fotre's amb mi.
Agafa pasta.
Directe, perquè sóc un gafapasta i m'agrada una pel·lícula en blanc i negre com
Hamlet,
Belfast.
No, perdona. És Hamlet.
Hamlet és Turrot.
Macbeth.
M'agrada...
Macbeth.
M'agrada Belfast, perquè ha tornat Kenneth Branagh, el Kenneth Branagh de Hamlet... Precisament, veus com ho
lliure. I estàs content, eh?
I estic molt content.
Però...
I tu aquí, dient pel·lícules d'animació...
Sí.
Com un expert...
Perdona.
Com si no fos estrany als teus 62 anys. No.
Perdona, el cinema d'animació és un cinema de veritat, que cal reivindicar.
És
el cinema...
Ara
pur.
Digues allò que queda també, que cinema d'animació d'ara també és cinema, no només per nens, sinó també per adults.
Ara.
No.
Allò que diuen sempre no les pel·lícules de Pixar.
No
queda una mica
això.
De curt d'animació.
No, ara, només
tens,
això.
Mires Inside Out i dius als nens...
Podem fer el favor de callar?
No han entès res. Inside Out?
No, només això.
Què han entès els nens d'aquesta pel·lícula?
Res.
Coses que passen dins del cap.
Però quan tinguin 40 anys i diguin què faig a la meva vida, diran, calla! Que no estigui la clau en Inside Out.
Has acabat ja amb animació?
No, espera't una cosa, em falta Raya i l'últim dragón.
Hem de marxar, eh?
Fica Raya, sí, una miqueta.
Una mica Raya, el moment Raya, sí. Ja està, ja...
No, que ens quedava actors
ja els hem dit
de repartiment.
Ja, no, ja els hem dit, que és el... Sí, home, el que ets el J.K. Simmons.
És de repartiment.
És veritat.
Els de repartiment es nota que són de repartiment perquè no conec a ningú.
Molt a favor de que Sin Tiempo para Morir, l'última de James Bond.
Sí, que ha passat.
Quatre nominacions crec que té, eh?
Molt bé.
No, tres. Cançó,
De segunda fila, no?
So
de segunda
divisió. I efectes especials, crec. Bueno, o sigui que molt a favor d'aquesta pel·lícula, també, perquè crec que és la millor pel·lícula de la saga de James Bond.
Li preguntava...
Les nominacions sí, tècniques no ens...
Les tècniques. Menys a mi també, la cançó.
Jo també crec que és la millor de James Bond, eh? Uh-huh. I mira que Daniel Craig no va començar amb bon peu. Tothom el va posar en dubte.
Sí. Casino Royale, no?
Que tothom el va posar en dubte. Ja. Després va aparèixer Casino Royale
i... després el trunyet de la segona.
I després el trunyet de la segona, correcte.
I ahir tenim un Bardem, també, fent de dolent.
Sí, senyor.
Skyfall, sí.
Sí, senyor.
Jo no vull dir res.
Li preguntava abans a Rafa Sanahuja...
No, per no voler dir res, déu-n'hi-do, eh?
Escolta'm!
No vull dir res.
Hola! Li preguntava a Rafa Sanahuja si tenia pel·lícula predilecta.
No tinc.
Jo no en tingué tampoc.
Jo dic la que no vull que guanyi, que és no mires a res.
No, aquesta no guanyarà. Però és molt difícil, aquest any, jo crec.
No, per no,
la cosa crec que estarà entre Belfast i Belfast, El poder
Belfast.
Del perro.
Belfast. Escolteu, gràcies a tots dos.
Gràcies a tu.
Comentant això dels Oscars que anirà per
farem
llarg.
Farem alguna cosa?
Anirà per llarg.
Hem de fer una reunió, no?
Ja ho veurem. Farem reunions. David Serra, Rafa Sanahuja.
Joan Trias.
Hasta la siga del pepino, que diu aquell. I visca John Williams.
Eternamente agradecidos sí, por este rato de radio.
Adiós.